Radio Vilafranca.
A Valem em vull anar, vols venir tu gallineta? A Valem em vull anar, vols venir tu rabadà?
Molt bon dia, és dilluns 29 de desembre, ja ha passat Nadal, ha passat Sant Esteve i des d'aquí, des de Ràdio Vilafranca, seguim amb el magazín fins que arribin els Reis. Travessem pràcticament l'equador d'aquestes festes de Nadal, però aquí seguim amb més programa, amb més seccions i amb més convidats. Com cada dia començarem fent un cop d'ull a l'estat del cel després d'aquesta llevantada que ha regat i escombrat tota Catalunya de sud a nord i d'est a oest, que ha deixat registres més que importants, una nevada més que copiosa al Pirineu. I atenció, perquè sembla que de cara a Cap d'Any podríem tenir alguns canvis. Tot seguit, des dels personatges de l'hivern vilafranquí, ens adreçaran alguns missatges per als més petits de la casa, ara que ja s'acosta, sí, la nit de Reis. Per tant, ben atents, i a partir d'aquí, la Clàudia Domènech ens acostarà tota l'actualitat cultural del que passi aquests dies, no només a Vilafranca, sinó també arreu de la comarca. A València, us plau. A 9:45, una petita aturada per la publicitat i també per connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa. I l'Enric, tot seguit, ens portarà una nova secció d'entrevistes. Avui parlarem amb l'Imma Pulido i és que ha estrenat un llibre sobre el Genio Martí. El Jesuset, Noet, Noet. Allà sota una penya n'és dat el Jesuset, Noet, Noet. A les 10 connectarem amb els companys dels serveis informatius de 3cat.info per posar-nos al dia no només de l'actualitat d'aquí, sinó també d'arreu. I l'Anna ens portarà una nova secció de Nadal al món per esbrinar com viuen aquestes festes, no només a la resta de països d'Europa, sinó també d'arreu del planeta.
A prop del llit passava un dimoni escuat, patripatrà.
Quan passin 6 minuts de 11:45, el Ferran Segura ens porta la secció més cinematogràfica, la butaca especial Nadal, on ens comenta una pel·lícula per aquestes festes, si és que no teniu res a fer, i també, doncs, comentem la cartellera. A les 10:50, la secció de vins de la mà de Sandra Castanyo de Cellers Maset. Ens recomanen els millors vins i caves d'aquest celler per maridar-los amb plats tradicionals d'aquestes festes. I pocs minuts després de les 11, obrirem les línies telefòniques perquè vosaltres, sí, els de casa, ens truqueu des d'aquí, aquí a Ràdio Vilafranca, i pugueu optar a guanyar una ampolla de cava de Cellers Maset, concretament el cava 1917, guardonat com a millor cava del món en dues edicions. La setmana passada ja vam sortejar una, però si no veu ser els afortunats, no patiu, perquè aquesta setmana doncs podríeu tenir una nova oportunitat. I tot plegat ho rematarem amb una mica de Nadales. Per tant, amb tot això i molt més, arrenquem aquest Fins que arribin els Reis d'aquest dilluns 29 de desembre.
Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
Comencem, com sempre, mirant cap al cel, i és que ha estat un Nadal i un Sant Esteve marcats per la pluja, per l'aigua abundant, i és que, de fet, hem omplert els embassaments. Vam passar del 70% el 24 de desembre al 82% a data d'avui. Per tant, molta aigua, més de 100 litres al conjunt de Catalunya, i atenció, perquè aquest matí encara no farà net. De fet, ja tenim algunes precipitacions residuals. Això són les darreres fuetades de la llevantada en alguns punts de les comarques de l'interior de Barcelona, també de Girona, però la tendència serà que avui doncs, ja s'obrin moltes més clarianes, la neu no farà acte de presència al Pirineu, i a la tarda fins i tot el sol s'imposarà en molts punts del país, encara mantenint la possibilitat d'alguns plogims i més núvols cap a l'extrem sud de Catalunya. Tot plegat amb un ambient que serà bastant suau al migdia, tot i que les temperatures, tant les mínimes com les màximes, tendiran a baixar, i de fet avui doncs, arribarem a aquests 14 o 15 graus les més altes. A partir de demà serà un dia tranquil, per tant, veurem el sol durant els propers dies, amb algunes boires matinals bastant importants, que podrien reduir força la visibilitat amb punts de l'interior de Catalunya, també del Prepirineu, Pla de Lleida, interior de les Terres de l'Ebre, amb un ambient que encara serà una miqueta més fresc. Les temperatures baixaran, tant les mínimes com les màximes. Demà caldrà abrigar-se doncs, una miqueta més. I atenció, perquè de cara a dimecres, el darrer dia de l'any, podríem també tenir alguns plogims a primera hora en punts de la façana litoral i prelitoral de la Catalunya central, també amb boires, més sol cap al Pirineu, i ja si mirem doncs, una miqueta més enllà de cara a aquest 2026, haurem d'estar pendents de cara a Reis, perquè ens podria visitar una nortada que ens podria portar temperatures força baixes, i haurem d'estar pendents també doncs, de la possibilitat de precipitacions. Encara queden dies, però sembla que aquest 2026 començarà amb canvis. I fem un cop d'ull també a l'estat actual de les temperatures des de diferents municipis de l'Alt Penedès. Ara mateix tenim 8 graus a Vilafranca, 9 a Santa Margarida i els Monjos, 8 a Avinyonet del Penedès i 9 a Castellet i la Gornal.
Fins que arribin els Reis. Cada dia, de 9 a 12.
I ja sabeu que, com que som al magazine de Nadal, doncs els personatges de l'hivern i la franquícia es van preparant per una de les nits més màgiques i especials de l'any i tenim més missatges d'aquests personatges d'Arcàdia, que recordem que aquests dies està oberta perquè pugueu descobrir tota la màgia que s'amaga doncs, darrere de la nit de Reis. I avui tenim un missatge de la Mari Cartes. Escoltem.
Bon dia, oients de Ràdio Vilafranca. Sabeu qui sóc? Sí, sóc la Mari Cartes, la persona que des de fa molts anys llegeix les vostres cartes que escriviu als Reis Mags. I sabeu on tinc el despatx ara, oi? Arcàdia. I abans de res, vull dir-vos una cosa molt important. Gràcies. Moltes gràcies de veritat. A moltíssimes cartes al final hi ha escrit un gràcies, Mari Cartes. I això em fa molt feliç. He llegit tantes paraules boniques, tantes gràcies, que aquest any he pensat que l'agraïment ja hi és. I ara sóc jo qui us dono les gràcies a vosaltres. Veniu a Arcàdia i us les donaré en persona. I potser us demano alguna coseta més per escriure la carta. Per exemple, expliqueu-me alguna cosa vostra, que de vegades em feu només llistes eternes de regals. Així ens podrem conèixer una micona més. Però recordeu com sempre, bona lletra o retalla i enganxa. Si veieu que la vostra lletra és massa creativa. O podeu fer-hi dibuixos. M'encanta quan m'emporteu. Les cartes, però, que més m'agraden no són les més llargues ni les que demanen més coses. Són les que m'expliqueu alguna cosa de vosaltres, les que porten un dibuix fet per vosaltres, però quan hi afegiu doncs una cosa que us agradi, una cosa que us hagi passat, una cosa que penseu. I també m'agrada molt que feu les cartes en família, adults i adultes. No espereu l'últim dia, que sempre feu igual. Feu les cartes amb els vostres fills i filles. Total, si voleu viure tota aquesta màgia i retrobar-vos amb les meves companyes de feina, us esperem a Arcàdia, un espai ple de cartes, de màgia, de dibuixos, de carbó, de paraules i d'emocions. I recordeu, com sempre, en un racó ben especial de la vostra carta, afegir-hi un gràcies, Mari Cartes. Fins aviat, un petó!
Fins que arribin els Reis, el magazín d'aquestes festes.
Del temps, és el moment de posar-nos al dia amb l'agenda cultural de la mà de la Clàudia Domènech. La vam tenir ja la setmana passada. comentant tota la programació dels dies 24, 25, 26 i també d'aquest cap de setmana. I avui, Clàudia, molt bon dia. Ja posem una mica la mirada cap a cap d'any, eh? Espero que hagi anat bé aquests dies de festa, sobretot amb Nadal, i que el tio també s'hagi portat bé.
La veritat és que s'ha portat molt bé i la meva panxa també està contenta.
I això no s'acaba aquí, eh? Perquè encara ve la nit de cap d'any i després ja enfilarem la recta final amb la festivitat de Reis. Escolta'm, després d'un cap de setmana molt intens, perquè recordo que quan vas venir la setmana passada, el dia 24, ens vas comentar moltes activitats. Hi ha moltes que repeteixen, això sí que és cert, perquè s'allarguen durant totes les festes. L'engranatge no s'atura i tenim moltes més coses, sobretot per avui dia 29, oi que sí?
I tant que sí, o sigui, comencem a escalfar motors ja per aquesta recta final de l'any, que la gent ja ho espera. I, bueno, doncs, com a tal, les activitats no paren ni aquí a Vilafranca ni a la comarca. Així que, si et sembla bé, comencem a repassar.
Doncs vinga, som-hi.
Doncs mira, el matí d'avui començarà amb una proposta creativa a la Rambla de Sant Francesc, el taller d'arts plàstiques, que es farà de 10 del matí a 2:15 del migdia. L'activitat anirà a càrrec de l'Escola Municipal d'Art Arsenal i està pensada perquè infants i joves puguin experimentar amb diferents tècniques artístiques, colors i materials, deixant volar la imaginació en un ambient lúdic i participatiu. Una molt bona oportunitat per descobrir el costat més creatiu del Nadal i compartir un matí d'art al carrer envoltats de l'ambient festiu de la vila. Una altra proposta que trobem és el taller familiar Compartim el Nadal, que tindrà lloc a les 11 del matí a l'espai artístic El Rebost. Es tracta d'una activitat pensada per a petits i grans, on les famílies poden gaudir d'un espai de calma, creació i complicitat, tot realitzant una manualitat conjunta. Una invitació a aturar el ritme, compartir temps de qualitat i viure el Nadal d'una manera més tranquil·la i creativa en un entorn acollidor i artístic. Nights are getting short and our hearts are clear. Fills the air and Christmas cheer does too. Picking out your Christmas tree so lovely. The joy this time it brings to you. Oh, 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 oh. Ben entrades a la tarda, el patge reial Raimon continuarà el seu recorregut pels barris de Vilafranca, aquesta vegada amb la recollida de cartes al barri de l'Espirall. L'activitat tindrà lloc al local de l'Associació de Veïns de l'Espirall de 5 de la tarda a 7:45 del vespre i està pensada perquè els infants puguin lliurar personalment les seves cartes plenes de desitjos i il·lusions. Aquesta mateixa tarda, l'esport també serà protagonista amb el torneig de futbol sala de la Nau, que tindrà lloc de 4 de la tarda a 9 del vespre a la pista semicoberta de l'Escola Pau Boada. L'activitat convida els joves a muntar el seu equip i participar en un torneig on diversos conjunts competiran en fase de grups en un ambient esportiu i de companyia. El torneig és gratuït per a joves de 12 a 16 anys i hi haurà premis per a l'equip guanyador. Cal tenir en compte que s'ha de fer una sola inscripció per equip, format per 5 jugadors o jugadores. Per apuntar-vos, només cal complir el formulari que trobareu al web de la nau Espai Jove. Mentrestant, la Rambla de Sant Francesc es convertirà en un gran escenari amb el carrilló de Nadal, a càrrec de la companyia Letal. L'espectacle es podrà veure en dos passis, a les 6 i a les 7 de la tarda, i està pensat per a tots els públics. Quan el rellotge gegant es posa en marxa i els engranatges comencen a girar, apareixen figures que, a ritme de carrilló, imiten els ninots dels rellotges tradicionals i donen vida a una proposta de teatre de carrer, visual, poètica i molt sorprenent. Amb humor i una gran precisió coreogràfica, Carrilló transforma l'espai públic en un mecanisme escènic fascinant, on el Nadal es viu amb ulls de nen. Sortim ara sí de Vilafranca per mirar què ens ofereix la comarca de l'Alt Penedès, on també hi ha diversos pobles que organitzen activitats per gaudir d'aquests últims dies de l'any. Avui dilluns, a les 4 de la tarda, Torre de l'Avit acollirà la Cantada de Nadales al Centre de Serveis, a càrrec de la Coral de Torre de l'Avit. Com cada any, la Coral oferirà un repertori de Nadales tradicionals en una trobada oberta i propera que convida tothom a gaudir de la música i de l'esperit nadalenc en comunitat. Una proposta senzilla però molt emotiva, ideal per passar una estona agradable i deixar-se portar per les melodies que anuncien que el Nadal segueix viu, tot i entrar en el seu tram final. Canviem de municipi per anar a Santa Margarida i els Monjos. A partir de les 5 de la tarda ja us podreu anar preparant per rebre els patges reials davant de l'Ajuntament. La trobada anirà acompanyada d'un espectacle de màgia, música i bombolles, així com d'una breu representació teatral a càrrec del grup de teatre de La Ràpita, pensada especialment per als més petits. We'll be singing the songs we love to sing without a single star at the fireplace while we watch the chestnuts fall. There's a happy feeling nothing in the world can buy when we pass around the coffee and the pumpkin pie. It'll nearly be like a picture. Una mica més tard, a les 7 del vespre, serà el torn de les cabanyes, on el patge reial arribarà a la plaça de l'Ajuntament per recollir les cartes dels nens i nenes. L'activitat està organitzada per la Comissió de Festes i convida totes les famílies a portar la carta i viure plegats aquest moment tan especial. Dues cites plenes d'il·lusió que continuen alimentant la màgia del Nadal i apropen una mica més l'arribada de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient. I així arribem al final de l'agenda d'aquest dilluns. Déu-n'hi-do de les activitats que hi han.
Doncs sí, realment, moltes activitats. Fantàstic, Clàudia. Veiem des de tallers, espectacles, i ara que no, els patges ja comencen a arribar també per escalfar motors per la nit de Reis, tot això també ho podreu trobar a les pàgines web dels ajuntaments de cada municipi. Però és això, ja ens encaminem primer de tot cap a Cap d'Any i després cap als Reis. No sé si tens algun desig o alguna cosa que et faci il·lusió.
Jo fa temps que tinc la carta preparada.
Sí, eh?
Sí, tinc claríssim el que vull demanar.
A veure, explica'm, no sé si es pot dir.
Un pis amb un lloguer assequible.
Mira, perquè això realment és molt complicat. No sé si els Reis ens podran ajudar massa, però...
Bueno, si no, amb un bon pijama, que l'Anton tinc
també,
prou.
També, clar que sí, clar que sí. Doncs mira, sí, comparteixo aquest desig perquè realment és molt necessari. Però no sé si els Reis podran fer massa coses, sinó més aviat els pertoca a alguns altres, no?
Sí, però bueno, a veure si tot ajuda.
Sí, home, sí, clar que sí. Clàudia, moltes gràcies. L'agenda del dia, el detall, com cada dia, de la mà de la Clàudia Domènech. I ens escoltem demà, ja, doncs, el penúltim dia de l'any.
Penúltim dia.
30 de desembre, sí, sí. Molt bé.
I tant que sí.
Moltes gràcies. A reveure. Adéu-siau.
Adéu.
I amb The Puppies Are Forever de la CIA ens encaminem cap al punt de 9:15.
Vilafranca us desitja molt bones festes.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim un breu repàs a l'actualitat local i comarcal. Us parla des de l'equip d'informatius Goretti Martínez. L'àrea de les Bassetes a Vilafranca és un dels 179 sectors que el govern vol transformar per fer-hi habitatge. El govern de la Generalitat ha anunciat que transformarà sòl situat en sectors estratègics en solars preparats per construir-hi 214.000 nous habitatges. Entre un 40 i un 50% dels nous habitatges, prop d'uns 100.000, seran assequibles i d'aquests la meitat seran de lloguer. El pla contempla 179 sectors prioritaris a Catalunya que es troben en diversos estadis
Reis del tràmit urbanístic. L'únic previst a la comarca de l'Alt Penedès és el de l'àrea de les Bassetes, a Vilafranca. Les actuacions que s'impulsaran seran diferents segons el nivell de desenvolupament de cada àmbit. En tot cas, s'assegurarà una densitat mínima de 50 habitatges per hectàrea. També es preveuran equipaments i espais lliures. El projecte forma part de la segona fase de la política pública d'habitatge del govern a banda del Pla 50.000. Els Mossos d'Esquadra denuncien una empresa per gestió irregular de residus perillosos a Sant Llorenç d'Hortons. Agents de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial Metropolitana Sud han denunciat una empresa de Sant Llorenç d'Hortons per la gestió, emmagatzematge i abocament irregular de residus perillosos. Arran d'una informació facilitada pels vigilants municipals, van tenir coneixement que una empresa emmagatzemava i abocava productes líquids inflamables de manera fraudulenta a Sant Llorenç d'Hortons. Durant les tasques d'inspecció, els agents van comprovar que l'empresa, la qual es dedicava a la decoració de productes amb pintures, emmagatzemava i abocava residus perillosos de manera fraudulenta des de l'interior de les naus cap a un solar exterior. L'empresa ha estat denunciada administrativament a l'Agència de Residus de Catalunya. El Musicveu presenta valsos i danses amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat. El Festival Solidari Musicveu inaugura l'any amb una proposta musical plena d'elegància i esperit festiu, el concert Valsos i Danses, a càrrec de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, sota la direcció de Josep Ferrer. La cita serà aquest divendres a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca. El concert convida el públic a fer un viatge musical amb una primera part que ofereix peces com La Gazza Ladra, de Gioacchino Rossini, la dansa hongaresa número 1 de Brahms, el vals Els patinadors d'Emil Wolterfeld i el pizzicato del ballet Sílvia de Leo Delibes. El programa inclou també les Nadales catalanes de Salvador Brutons. A la segona part, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat ens transporta al món de Johann Strauss Jr., el rei del vals, amb una selecció de les seves peces més emblemàtiques. Veus de primavera, Vi, dones i cançons, Visca Hongria, el vals de l'emperador i el galop dels bandits. Les entrades tenen un preu de 20 euros i es poden comprar a la pàgina web www.musicveu.cat. I l'artista David Ribas publica el llibre Els grafits dels molins paperers. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ha coeditat, conjuntament amb Eumo Editorial i el Museu Molí Paperer de Capellades, la publicació Els grafits dels molins paperers, de l'artista de Sant Pere de Riudebitlles, David Ribas. L'obra descobreix els grafits conservats a les parets d'antics molins paperers a les conques dels rius Anoia i Riudebitlles. L'obra és fruit d'un extens treball de camp dut a terme al llarg de molts anys. L'autor ha recorregut desenes d'antics molins paperers de les conques de l'Anoia i el Riudebitlles, accedint als miradors, que són els espais on s'estenia i s'assecava el paper per localitzar i fotografiar centenars de grafits conservats a les parets d'aquests edificis. La publicació compta amb un pròleg de l'historiador de l'art Joan Maria Minguet, que reivindica la naturalesa artística del grafit.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, allarguem la promoció de la col·lecció de coberteria d'acer inoxidable fins al 5 de gener. A causa del seu èxit, la prorroguem fins Reis. Per tant, podrà seguir acumulant amb les seves compres els punts necessaris per emportar-se una gran col·lecció que inclou cullera gran, de postres, forquilla i ganivet. Coberteria Arcos, símbol de prestigi i durabilitat. Cal Vicentó continua amb la millor promoció i ara, recordi, ampliada a tots els nostres establiments fins al 5 de gener. Cal Vicentó, sempre a prop seu.
Nosaltres hem vist coses que no creuríeu. Vine al cinema. Vine al Cineclub Vilafranca. Vine al Cinema Kubrick i a la Sala Zazí. Trobaràs tota la programació a www.cineclubvila.cat.
Gaudeix d'una bona amistat al programa Amics per Sempre, els dissabtes i diumenges de 10 a 12 del matí. Amigos para siempre, means you'll always be my friend. Amics per sempre, means... Amics per Sempre, amb Jordi Borràs, on escoltaràs els teus amics els matins del cap de setmana a Ràdio Vilafranca. Amigos para siempre.
Passen 7 minuts de 2:15. Vinga, va, que arribarem al punt de les 10 del matí. Com sempre, ja tenim aquí l'Enric Vidal amb la secció de l'entrevista, on portem a persones que tinguin a veure en l'actualitat diària de Vilafranca, però també relacionada, doncs, amb aquesta programació de Nadal. Bon dia, Enric, què tal?
Què tal, Marc? Bon dia.
Com ha anat Nadal, Sant Esteve?
Molt bé, molt tranquil, anar fent cosetes. I avui, doncs, tornem aquí a la ràdio amb una sintonia diferent.
Sí, avui sí, canviat, que sí, segur que els oients doncs, hauran notat i fins i tot els hi sonarà aquesta sintonia, aquesta música que ens acompanya. Escolta'm, Enric, hem parlat de moltes coses, de l'exposició de Pessebres, també del concert de Sant Esteve de la Polifònica. I avui què ens portes? Perquè aquest cap de setmana vam tenir un acte molt important. Exacte. I em penso que està relacionat amb això, oi que sí?
Correcte, doncs avui parlarem d'una activitat que no és estrictament nadalenca, però que s'ha dut a terme durant aquestes festes de Nadal, i ja vam anunciar el primer dia que parlaríem una mica de tot. I avui parlarem d'un personatge molt important de Vilafranca i d'arreu del Penedès, que va ser exportat arreu d'Europa, arreu del món, que és el Jannio Martí. Que, doncs, ara parlarem amb la Imma Pulido. Imma, què tal? Bon dia.
Bon dia, gràcies.
Que la Imma Pulido ha escrit un llibre, un quadern d'història del casal, que es diu Jannio Martí, o Jannio Martí, ara en parlarem, molt més que una orquestra. Un llibre que es va presentar aquest passat dissabte al casal Societat La Principal, amb un acte que va plegar moltíssima gent a la platea del teatre. Per parlar d'aquest personatge, Imma, el Jannio, molt estimat aquí a Vilafranca, molt estimat a Sitges, ara també en parlarem. Un personatge que vaig venir a fer també l'entrevista a la televisió, comentaves, la gent de més de 50 anys és un referent, la gent de menys de 50 no li sona.
Pràcticament ningú, és a dir, vaja, no sé, a vosaltres potser per referents familiars, però si tu comences a preguntar a menys de 50 anys, la gent rarament li sona, perquè tampoc no l'ha conegut, és a dir, no ha conegut els referents de les seves orquestres, dels seus balls, del fet que quan actuava a una plaça d'un poble es mobilitzava tot el poble, del fet que quan arribaven els camions a una població, potser aquí el Penedès no era tan així, però que quan arribaven, imagineu-vos un poble de, no sé, 200 habitants, i que de cop i volta t'arribi un autocar i els tràilers. Rotulats com a Jannio Martí, orquestra i coros. Clar, allò era, per a molts llocs, era com... Jo no m'atreviria a dir un bienvenido Mr. Marshall, però algun músic em relatava això. Alguns pobles de les Espanyes ens relataven que era com una mena d'impacte veure el que causava aquesta orquestra. Per tant, queda un record en aquestes generacions més grans, els joves, això no ho han viscut.
Clar, menys que ballis el ball dels nans, no?
També.
Potser no el coneixes.
Però tampoc no sé si... És a dir, la canalla, a Vilafranca, sí, veuran que hi ha un personatge allà i potser sí que l'arriben a reconèixer com el Jannio, com reconeixen, doncs, que és la Pipera, la Guado, però no crec que sigui tant la seva història o el seu nom el que recorden.
Imma, com surt la idea d'escriure doncs, una narrativa sobre el Jannio Martí, un llibre doncs, amb moltíssima història, moltíssimes fotografies també, moltíssima música com la que estem escoltant també. Escolta, com surt la idea de fer aquest llibre? Un llibre que el Joan Cusco, que era qui presentava el llibre, va dir això feia molta falta sobre el Jannio.
Això és un encàrrec, és a dir, jo soc periodista, jo no hi entenc de música, sempre ho he dit, a tothom que he entrevistat ha dit el mateix, jo no hi entenc de música. De fet, quan em parlàvem de si saxo alt, saxo tenor o una trompeta agudista, els meus ulls feien allò en plan de què m'estàs parlant exactament, és a dir, he hagut d'aprendre també molt sobre la marxa. Però això és un encàrrec que em fa el casal en el seu dia perquè volien fer doncs això, aquest recull d'història del Jánio, de la mateixa manera com havien fet abans altres, doncs jo què sé, sobre la història de la dona, sobre l'assumpte de trens, una miqueta per recuperar aquesta biografia de diferents persones vilafranquines o penedesenques que no la tenien. El que passa que quan comencem a aprofundir en el que havia de ser un quadernet, un quadern, veiem que aquí hi ha molta més història que no pas un quadern, i aleshores bueno, clar, ens anem engrescant, i acaba sortint un llibre. Tant és així que es canvia el format. Els quaderns fins ara del Casal han estat quaderns en mida 4, per entendre'ns, que ja gairebé són llibres, perquè de fet són mida 4, però són ja importants en quant a nombre de pàgines, però el que es converteix això és canviar el format i es converteix en un llibre.
Deies que no ets experta en música, però la teva tasca com a periodista hi és, no?, per fer tota aquesta recerca, no?, per buscar les persones que t'han permès desenvolupar tot aquest llibre. Com ha estat aquest procés, també?
Molt llarg, molt, molt llarg. És a dir, molt llarg i molt insistent, molt, molt enriquidor. S'ha entrevistat, és a dir, primer vaig començar amb les persones més properes a en Jánio, que jo tenia com a referents més propers a en Jánio. Alguns van costar molt d'entrevistar, perquè hi havia moltes reticències inicials a fer aquest llibre, moltíssimes, per part de la pròpia família, perquè la família més directa considerava que ja s'havien fet prou homenatges a en Jánio quan ell va morir. L'última etapa d'en Jánio, la penúltima etapa d'en Jánio a les orquestres havia acabat molt malament, empresarialment parlant, i això havia deixat jo no diria que un mal regust, però sí que com una recança en la família, en remenar més coses i en explicar més coses. Va costar molt explicar-los que això no era un homenatge al Jánio, que aquest llibre no pretenia ser un homenatge al Jánio, sinó que es pretenia explicar la seva història, no tant la personal, sinó la de les seves orquestres. Finalment, bé, vam anar acostant-nos amb la família, al final la família va dir que sí, i a partir d'aquí vam començar a fer doncs, aquesta recerca, i un et portava a l'altre, l'altre et portava a l'altre. De fet, ja a la meva agenda hi ha encara com a tranquil·lament 15 o 20 persones que tinc els noms i tinc els telèfons que no he pogut entrevistar, perquè és que finalment ja deia, és que ja no arribo a més, és a dir, el meu temps ja no dona per més. Hi ha més de 60 entrevistes, hi ha més de 100 hores d'entrevistes a diferents persones.
Quin símil fem per aquesta gent jove, que evidentment no hem viscut en l'època del Jánio i no coneixem, quin símil fem per entendre què va suposar el Jánio, l'orquestra, i què suposava anar a escoltar i anar a ballar amb el Jánio en una festa major? Imma, com ho podem vincular amb avui en dia, per exemple?
Mira, si jo no recordo malament, va ser el Manel Iniesta. Manel Iniesta bueno, ara està jubilat, però és un productor musical. Havia estat el mànager del Sopa de Cabra, quan el Sopa de Cabra eren els ara ho són encara, però estaven en el top del top. I el Manel em va dir que havia estat tècnic de so d'en Jánio. I em deia, diu, era com un DJ actual. La capacitat que tenia de llegir la pista, d'escoltar el públic, era com el que avui en dia faria un DJ, és a dir, no tinc una llista de cançons prefixades, sinó que tinc un repertori de temes, solien ser entre 100, 150, fins i tot en algunes temporades més de 150 temes, els que tenien l'orquestra assajats, i ell, en funció de com veia el públic, en funció de quina localitat anaven, perquè també ja tenien un cert bagatge de conèixer si aquí agrada més això o agrada més allò, en funció d'això, ell anava triant i anava posant-los als músics com una mena de aquells cartellets del Soturno de les peixateries, els anava dient quina cançó posaven. Bueno, un director de pista més que d'orquestra.
Molta vinculació amb Sitges i amb Vilafranca. Se li va fer molts homenatges, és fill adoptiu en part de Sitges, medalla d'or de Vilafranca, tal anant a Vilafranca, Sitges va fer el pregó. Té una vinculació molt forta tant amb Sitges com amb Vilafranca. Ell vilafranquí, però també a Sitges va tenir molta vinculació.
De fet, va morir Sitges. Exacte.
Va morir a Sitges, sí. De fet, ell vivia a Sitges. És a dir, l'any 62 ell coneix la que serà després la seva dona, i l'any 67 s'hi casa. I, per tant, a partir de l'any 67 ell és... Jo no diria que es desvincula, però gairebé. És a dir, en Jánio, entre la seva feina i la seva família, a partir del 67 pràcticament no apareix per Vilafranca. Sí que tenia un referent que era inequívoc, que era venir a matinades el dia 30 d'agost, toqués on toqués. De fet, ja organitzaven les actuacions de manera que el 29 pogués tocar relativament a prop per arribar a matinades. Arriba a matinades, mira castells, gairebé sempre, no sempre podia, però gairebé sempre el seu ritual era sense dormir, o venint dormint a l'autocar, matinades, anar a castells, dinar a casa de sa germana, i a partir d'aquí fer una mica de migdiada, si és que podia arribar a fer la migdiada, i si no, agafar un altre cop l'autocar i marxar per actuar possiblement el mateix dia 30 en algun altre lloc, perquè els mesos d'agost solien ser actuació diària o a vegades doblaven actuacions, si podien. Aquest era el seu ritual, però més enllà d'això, es desvincula bastant de l'activitat cultural i social de les penyes que havia tingut a Vilafranca, i el que fa és que comença a arrelar a Sitges, i especialment a partir de la seva jubilació arrela molt a Sitges i crea molts vincles amb caramelles, amb pastorets, amb moltes coses a Sitges.
Clar, concerts a Catalunya, arreu de l'Estat, també a nivell europeu. Per tant, és a dir, un exportador màxim des del Penedès cap al món, en aquest sentit.
Sí, va haver-hi... Això va ser una decisió empresarial, bàsicament. Sí que és veritat que se li diu que és una orquestra internacional, però en realitat va ser quan, a partir del 82, quan es professionalitza l'orquestra, se n'adonen que han de pagar nòmines i que han de pagar nòmines tot l'any, perquè això sí que és veritat que és un referent, perquè és l'orquestra que tenia contractat durant tot l'any a tota la plantilla. Per tant, eren 21 persones en nòmina que havien de pagar, fessin concerts o no fessin concerts, i això implica que els mesos d'hivern necessiten alguna cosa, perquè aquí no hi ha, més enllà de la Paloma o de l'Imperator o d'aquestes sales de ball, no hi havia altres... Bueno, la Paloma en aquell moment no, però és igual, Las Vegas, etcètera. I aleshores els mànagers, mira, busquen un filó que és actuar als països nòrdics, on els hotels tenen molta tradició, quan fa molt de fred, de fer balls amb orquestres. Tant és així que hi havia algun hotel que m'explicaven que eren grans hotels, grans complexos hotelers, i tenien plantes, diferents plantes, amb orquestres a cada planta, i que cadascú dels no únicament dels allotjats a l'hotel, sinó de la població d'aquelles ciutats, podia anar i podia escollir doncs, a la planta 1, la Jani o Martí, a la planta 2, no sé què, a la planta 3, la no sé quantos, i tenien aquest tipus de programacions.
Clar, tot això ha canviat moltíssim, moltíssim, no? A nivell musical, no cal entendre-hi, però això és evident, no?, que tot això ha canviat. Clar, com veuries una orquestra, no?, de l'estil del Jani o Martí a dia d'avui, no?, si es pogués seguir aquest llegat?
Queden molt poques, i em fa l'efecte que no ho estan passant tampoc molt, molt bé. És a dir, perquè moure aquestes grans estructures és molt difícil. La contractació d'una orquestra a tot l'any, és a dir, de tot el personal d'una orquestra a tot l'any, jo crec que ara mateix ja és inviable. Els músics han de poder fer altres coses per poder compaginar i per poder viure de la música, si realment qui no és professor és trompetista a diferents grups, o qui no fa diferents bolos. I a més, és que el tipus de públic que hi ha també té una edat ja, i per tant només mirar la Festa Major de Vilafranca d'aquest últim any, és a dir, les dues orquestes que van venir no eren sense desmereixer la seva qualitat, perquè tenien qualitat, vaig anar les dues a veure-les, però no eren orquestres de les que s'anomenen de primer nivell, no era una Montgrins, no era una Salvatana, no eren algunes d'aquestes així com la Principal de la Bisbal, que són de primeríssim nivell, perquè són molt cares de portar. I els que es porta? Doncs els duets. Uh-huh. Els duets, els petits conjunts, que més o menys, com que hi ha la tecnologia que fan música enllaunada i que et permeten sortir del pas d'una forma molt digna, doncs amb els balls de societats dels dissabtes o dels diumenges a la tarda ja surten del pas amb això.
Imma, com arribar al Jani, molt resumidament, des d'un simple músic interessat per la música des de ben jove fins a aquest gran monstre de les orquestres a nivell estatal europeu? És a dir, com evoluciona i com va creixent? És a dir, suposo que la seva evolució personal i com a músic va anar creixent i fins a aquesta orquestra Jani o Martí, suposo, no?
Jo et diria que gràcies a una sèrie de no sé si casualitats, però sí de conjuncions que es donen. Una insistència d'ell en creure que ell és un bon músic i que ell pot tirar endavant i que la seva creativitat pot esdevenir en un projecte creatiu. Dues, en un teixit familiar, econòmic, venia de casa bona i que, per tant, li permet no haver d'anar a treballar a la fàbrica, sinó de poder fer això. I a partir d'aquí, de tot un seguit de casualitats de persones que l'aixopluguen i que, en un primer moment, amb el Jani o Martí i su conjunto, té una sèrie de músics que li fan pràcticament de màgies, perquè el Jani això ho havia acceptat diverses vegades, era un gran músic, però era un desastre per als negocis, i en aquell primer moment té aquest conjunt de gent que l'aixopluguen i que li porten tota la part econòmica, i posteriorment, quan ja es professionalitza, té un equip de mànagers que també li porten tota la part econòmica i aleshores ell s'ha de dedicar a crear. I per tant, això té els seus pros i els seus contres, com tota moneda, però li permeten crear i poder desenvolupar la seva creativitat a les orquestres.
Comentaves, o també apareix en el llibre, algunes imatges d'uns grans camions, uns grans trailers, que clar, no sé si has pogut també indagar amb el que suposava una mica el fet de muntar-ho tot. És a dir, la gent anava a ballar directament, com ha de ser, no?, escoltar el concert a ballar-lo, però hi havia una prèvia de transport de gent, de material, que devia ser espectacular. Veure arribar aquests camions amb la Melema Jani o Martí era com molt espectacular, no?
Pensa que tenien... Un dels camions era dedicat únicament a material, L'altre camió, la meitat era material i la meitat era un motorhome, és a dir, solament perquè hi dormissin els tècnics i els xòfers de l'orquestra. I després hi havia l'autocar en el que anaven els músics. Per tant, ja hi havia una estructura muntada i pensada perquè els muntadors dormissin dins el camió. Fins i tot dormien, i això és habitual dins els concerts, jo ho he vist fins i tot aquí en concerts a Vilafranca, no amb la Janio, sinó amb altres. Dormien en algun moment, el tenien sota la bateria, que la bateria, sabeu que sempre està, generalment està una mica alçada, hi havia un forat i allà alguns muntadors, mentre s'estava donant a terme el concert, dormien a sota. Perquè mentre actuaven, dormien, i quan acabaven l'actuació es tornaven les tornes, és a dir, aleshores els músics i els cantants dormien i els muntadors començaven a treballar.
Parlem ara del nom. Janio, Martí amb accent, sense accent, l'Imma riu. Què vol dir això?
És que m'ha costat molt de decidir-ho, perquè jo amb el seu fill, amb el Pinyo, li vaig dir, escolta, en Pinyo, quan, amb el Pinyo Martí, és de Sitges, és un gran bateria, li vaig dir, Pinyo, quan cau l'accent? Diu, doncs mira, doncs no ho sé, és a dir, és una cosa que no m'he plantejat mai. Jo es vaig començar a indagar a veure quan cau l'accent. L'accent cau quan el Janio, és a dir, el Janio és el Joan Anton Martí, sí. Per la seva família és el Joan Anton Martí, sempre ho ha estat, i encara ell se'n va dir el Joan Anton. A partir d'un moment donat, ell crea el Harlem Group, un nom en anglès, però el Joan Anton Martí continua per la seva família viu i comença a aparèixer també allà el Janio, perquè els seus amics, hi havia un músic que es deia Janio, un polític en brasiler que es deia Janio Quadros, que tenia una certa semblança, que tenia el cabell arrissat, etc, i li diuen Janio, Juan Antonio, perquè en aquell moment es deia Juan Antonio Martí en castellà, Juan Antonio, Janio, bueno, Janio Martí. Fins aquí és Janio Martí. Però arriba un moment en el que l'any 62 ell crea Janio Martí i su conjunto, perquè tot eren Rudy Ventura i su conjunto, papa, i su conjunto, era la moda. Clar, Janio Martí i su conjunto quedava molt malament. I aleshores, simplement per mimetisme, la gent el que comença és a traslladar l'accent a la A. Janio Martí i su conjunto, Janio Martí, perquè era molt més fàcil de llegir. I a partir d'aquí, com que ells comencen a actuar a diferents llocs, a Espanya, encara és molt més difícil ajuntar dues is en castellà que en català. I es queda Janio Martí. I avui en dia hi ha encara molta gent que, com a persona, li diu Janio Martí. Nosaltres hem diferenciat. Jo he diferenciat el que és Janio Martí persona amb accent i Janio Martí com a orquestra, com a marca, sense accent.
Com va ser l'etapa final, no?, del Janio, tenint en compte que també va morir relativament jove, no?, als 71 anys?
La final, és a dir, en Janio a partir de l'any 2000 té un trencament amb la part empresarial de la seva orquestra, de la Janio Martí Orquestra i Coros. Aquest va ser un moment molt dur per ell. Empresarialment no s'entenen, hi ha tota una sèrie de desconfiances, de discrepàncies. Quan hi ha diners pel mig, aquestes discrepàncies i desconfiances s'accentuen i a partir d'aquí acaben molt malament. Acaben, de fet, els jutjats per l'ús de la marca, per tota una sèrie de coses. Això li provoca en Janio una depressió molt forta. Es tanca a casa, necessita atenció mèdica, psicològica, per poder tirar endavant. Sitges l'aixopluga en aquell moment, li donen els amics que tenia Sitges, li intenten donar ànims, li encarreguen el pregó de la festa major, això li dona un revulsiu per tirar endavant. I a partir d'aquí ell crea una petita orquestra, petita o no tan petita, amb un empresari francès, que era l'última, Janio Martí i su orquestra, actuen a diversos llocs, fins i tot a Vilafranca, en el centenari del Casal, el 2004 actuen, però això està dura 3 anys. El febrer del 25 ell diu, escolta'm, jo ja no estic per tenir grans orquestres i per començar a tombar per tot arreu, i es jubila, decideix jubilar-se, perquè aquí crea un parell de conjuntets, alguna cosa així, però ja es jubila. I aquests últims anys ell es dedica, doncs això, a viure a Sitges de l'activitat cultural i associativa, però sense tenir una major repercussió. Música clàssica que li agradava, alguns concerts de jazz, algun duet o algun tercet, però molt poca cosa ja.
Parlem del Janio Martí com a persona, Imma, perquè aquí posa, el títol és Janio Martí molt més que una orquestra. L'altre dia a la platea del Casal hi havia moltíssima gent, tot i el dia que feia, doncs, que era complicat no assistir-hi. Com era ell com a persona, també? Perquè doncs, vaig anar a entrevistar també el fill, vaig conèixer gent que deia, ostres, és que a part d'un gran músic, era molt proper, estava per aquí Vilafranca, per Sitges, és a dir, hi havia molta relació amb entitats, es movia molt per aquí, era molt proper amb la gent.
La gent que el va conèixer molt, clar, jo vaig tenir la sort d'entrevistar-lo potser un parell de vegades, però no puc considerar-me que el conegués molt. La gent que el coneixia molt, el que deia era que va ser un gran amic, que es desvivia per tothom que tenia al voltant, pels seus amics, i que era una persona que estava molt atenta a tot allò que tenia al voltant. Això ho diuen els més amics. Els altres que no són tan amics, músics de l'orquestra, el que diuen era que era un jefe bastant implacable. És a dir, que era una persona molt exigent, que era una persona... A veure, era un director d'una orquestra de 21 persones, amb els seus egos i amb les seves històries cadascun, i per tant, deien que era molt dur en quant a rendiment musical, que volia un rendiment musical alt, que a vegades era una persona... Bueno, d'un caràcter fort a l'hora de tractar amb les persones. Com tota persona humana té els seus detractors i els seus favorits, per entendre'ns. Però jo penso que era una persona, en resum, molt creativa, molt amant de tot el que feia, que li posava molta passió a tot el que feia, que després li podia sortir bé o malament, però això ens passa a tots, és a dir, i tots tenim els nostres punts de caràcter cap a un cantó o cap a l'altre.
Hi ha moltes fotografies al llibre. Hi ha una petita selecció...
Hi ha una selecció de totes les que tenia, sí, perquè realment en tenia...
Moltíssimes, eh? Sí. Hi ha una petita selecció al vestíbul del casal. I, a més, Imma, parlem, doncs, si algú vol el llibre, el casal, suposo, no?
Sí. Sí. Es pot comprar al casal, a les oficines del casal. Aquesta setmana fa l'efecte que està obert de 9 a 1 i a partir de la setmana vinent, que ja és horari normal, aleshores ja en horari normal, sí.
Han ajudat, suposo, les fotografies. I arxiu sonor, suposo, tema arxiu documental, com ha anat en aquest sentit? A part d'entrevistes i això, que és molt interessant.
Hi ha molt poca cosa d'arxiu documental, és a dir, arxiu bibliogràfic escrit sobre en Jani, hi havia, per dir-te'n res, pràcticament. Sí que hi ha una carpeta recopilada per la seva família que està a l'arxiu del museu, i sobretot el que m'ha aconseguit molt és el tema premsa. Els arxius de premsa local, tant de Sitges com de Vilafranca, com de molts altres llocs, a la Mañana de Lleida també he tret molta cosa, i és curiós, eh? Però, perquè tenien molta tirada anar a Lleida, però hi ha molta cosa escrita en premsa, perquè en Janio sí que va tenir clar des d'un primer moment, i fins i tot la família Martí, quan el Janio era molt jovenet encara, que la premsa era un gran vehicle de promoció, i tot ho posaven a premsa, és a dir, qualsevol cosa que hi havia estava als diaris.
Moltes hores de feina, moltes entrevistes, quantes més de 100 minuts d'entrevistes? Quan va començar això? Quin any?
Fa d'un parell d'anys. L'encàrrec va ser fa un parell d'anys, és a dir, sí, fa un parell d'anys. El que passa és que tota la feina grossa ha estat aquest any, bàsicament, perquè una cosa és que comencis i que vas fent, però allò, quan t'hi poses en sèrio, que dius, escolta'm, això o ens hi posem o això s'allargarà 3.000 anys, ha estat aquest any, 2025, tot l'any.
Doncs un llibre fantàstic que aquest passat cap de setmana es va presentar al Teatre Casal. Un regal perfecte, també, per aquestes festes, ara que s'acosten els Reis. I ens queden, res, un minutet i mig. Una figura, doncs, molt important, no només a Vilafranca, sinó també a Sitges i arreu de Catalunya. Escolteu, moltes gràcies. No sé si voleu afegir algun apunt. Segur que durant tot aquest procés t'han sorgit algunes anècdotes, algunes curiositats, o què és el que més t'ha sorprès d'una figura que és molt sentida, Vilafranca, no? S'ha escoltat molt sovint, però no, segur que has descobert coses amagades.
Bueno, de coses amagades sí, que passa és que tampoc no... Moltes coses amagades, però no s'han explicat al llibre ni les puc explicar, perquè realment sí que agraeixo que hi ha molta gent que s'ha obert i que ha explicat moltes coses personals que no reflecteixen en el llibre, perquè sí que va haver-hi una persona que em va dir: Imma, amb aquest llibre li pots fer mal a molta gent, no li facis mal a ningú.
Ostres. Déu-n'hi-do.
Ja comencem bé, llavors. Doncs, molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos aquí al magazín Fins que arribin els Reis, de Ràdio Vilafranca. Moltes gràcies, Imma, per presentar-nos el llibre Janio Martí. I, Enric, ens escoltem demà.
Tornem
amb més entrevistes.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Fins que arribin els Reis, el magazín d'aquestes festes.